futbol, diuen, és aquest esport que juguen 11 contra 11 i acaba guanyant sempre Alemanya. En la televisió, en el futbol televisat, és aquella vena de televisió on s'hi presenten molts i sempre guanya Jaume Roures. Hola, Jaume, bon dia.
Bon dia.
Bon dia i felicitats. I felicitats.
Bueno, ara ve molta feina.
Ara ja m'ho imagino. Santi Segurola, què tal, Santi? Tenim el Segurola. Segurola, què tal?
Muy bien. Hola, bon buenos días.
Bon dia. I aquí també el Pere Cullell, abans d'entrar a la Crònica Negra. Què tal, Pere?
Hola, molt bon dia.
Aviam, ara li parlem al Jaume de com veurem la televisió, perquè ara se'ns complica la vida. Una vegada més se'ns complica molt la vida. Però, abans, Segurola. Mira, ara estàvem parlant a micròfon tancat amb el Jaume i amb el Pere Cullell, que passi el que passi, digui el que digui la Federació Espanyola, que sí que se perdió el documento, que no sé quantos, que hi hagi aquí la possibilitat d'esmena i que el Madrid pugui continuar jugant la Copa, el ridícul ja és molt gros, eh?
Hombre, yo... Me resulta muy difícil pensar que se pierdan documentos que tienen el resto de los equipos, ¿eh? Lo digo sinceramente. El Cádiz tenía ese fax, y además es que no hace falta tener el fax. Ya en el artículo, me parece que es el 41, se indica que las sanciones figuran en la web de la Federación Española de Fútbol y que solo hace falta dar una tecla para ver cómo es el estado de tus jugadores, de los jugadores de cada club, en las vísperas de una competición. O sea, que no creo que haya ningún eximente para esto. Me parece que es un error colosal que desprestigia al club. Creo que es un error que fastidia al equipo muchísimo porque le debería impedir continuar en una competición que muchas veces le ha salvado los muebles a los grandes equipos y al Madrid concretamente, y por otra parte tiene unas repercusiones económicas de primer grado, porque un aficionado del Real Madrid puede suponer, además se habrá gastado su abono con los euroabonos y compañía que te dan la posibilidad de acudir a los partidos de Copa, pues puede suponer que hay 2, 3, 4 partidos con los que puede asistir y disfrutar de partidos extraordinarios. Además, con las taquillas que eso supone, por ejemplo, enfrentarse con un Barça o un Atlético de Madrid en octavos, cuartos o semifinales. Y el perjuicio también es para esa cantidad de jugadores que no suelen disputar la Copa de Europa a partir de febrero, y que rara vez se les ve en la liga porque el equipo está muy apurado, y que ahora prácticamente tienen la temporada medio cerrada. Es decir, el grado de problemas que tiene el Madrid en este momento es enorme. Vamos a ver qué dictamina el comité de competición, pero yo creo que es una situación casi desesperada.
Sería un grave problema para la difusión internacional de la Copa también.
Sí, seria això, seria.
Sí, home, perquè lògicament és... Bueno, aquest any, a més, amb la Lliga hem engegat la distribució internacional de la Copa, també a través de YouTube, en pagament, amb un univers de 2.000 milions de persones, que hi sigui o no el Madrid, lògicament afecta, no? I la imatge de la Lliga internacionalment queda afectada, no? Com un dels equips tops es queda fora per un problema... per un error burocràtic d'algú, no? Com deia el Santi, perdona, que poden haver-hi dos derbis, o podien haver-hi hagut dos derbis, que no hi seran. Això internacionalment té molta repercussió.
I això, interpreto, pot haver-hi aquí que això la Federació Espanyola s'hi fixi a l'hora de sancionar o no?
Jo, la Federació Espanyola normalment es fixa en poques coses, vista l'experiència. No crec... Bueno, si estàs dient es bellugarà, no crec que li preocupi a la Federació Espanyola els problemes de la Lliga, eh?
Hombre, es que si el Real Madrid es exonerado de este caso, se genera un precedente muy fuerte. Hay equipos, por ejemplo, el Atlético de Bilbao, hoy no va a disponer de Raúl García, que estaba en el mismo caso que Cheryshev. Y además ya lo sabía, lo avisó, que no viajaba Raúl García para jugar contra la Balompédica Linense en partido de Copa. Pues si no, todo el Montesorera, ¿no? Se hacen eximentes porque el Real Madrid es un club importantísimo y las consecuencias que tiene para la Liga o para los derechos, para la buena imagen del fútbol español, por tratarse del Real Madrid, se le consideran y se le atribuyen eximentes, pues...
Jo no ho deia en aquest sentit, eh? Ho deia amb una de les repercussions que té això, no?
No, però és que habrá gente que lo esté pensando. Es que es tan grave este asunto, tiene consecuencias que se escapan mucho más allá de la eliminación de un equipo, que ya es suficiente, y de un gran equipo, un gran club como el Real Madrid. Es que tiene consecuencias duras para toda la imagen del fútbol español. Eso es cierto, pero creo que eso no puede evitar que se haga que se haga justicia en este caso, como se han hecho en otros casos, y que no se creen precedentes peligrosísimos.
Espera. No, i des del punt de vista culer vam riure molt. Estàvem especulant, per començar, el Twitter el tuit d'en Piqué...
Però aquí hi ha dobles lectures, el tuit d'en Piqué, si era pel partit o si era pel Rajoy amb Bertín.
Bueno, es va fer molta broma de les dues coses, de com es governava el Real Madrid i com es governava el país, de la manera que s'estava especulant tot. També preguntàvem si és un títol més pel Barça el que va passar ahir, perquè hi havia una gran satisfacció. Hi havia gent que deia, si surt aquest nano del filial també a jugar, que també estava prohibit que jugués, que estava a la banqueta, ens anem tots a canaletes.
Sí.
Home, a mi el primer que ens sorprèn és que el propi jugador no sàpiga que està sancionat. El propi jugador no crec que tingui tanta feina com si que
se li digui sí,
que està sancionat.
Però el jugador, normalment, hi ha moltes vegades, no recordo quin tema era, però Sergio Ramos, després d'un partit, no sabia si havia tornat o no tornat en un partit de Copa, em sembla que era partit únic, i ara lo resolveremos en la volta i tal, i el futbolista viu en un món...
La responsabilitat no és del jugador.
Ah, això mateix.
L'altra cosa és que jo prendria nota del jugador, també, no?
Això és una lliçó pel futbolista, però jo crec que el responsable és Txendo.
I després hi ha la gran reacció de la majoria de la gent dient com pot ser el Madrid per estalviar-se. La primera reacció era dir, què pot fer el Madrid? Potser fan un 3-0 i el partit tornada per desconeixement de la llei. Molta gent especulava amb moltes possibilitats. No, són les tres primeres eliminatòries t'exoneren de la sanció, no, t'exoneren de l'acumulació de targetes. Tothom especulava la manera de com fer perquè el Madrid no quedés fora.
He sentit una veu del seu Urola que diu, tampoco es Txendo, no?
No, tampoco es Txendo. Yo creo que, digamos, en el organigrama del Madrid tiene que haber suficientes cautelas y tiene que haber una suficiente supervisión como para que estas cosas no ocurran y que no dependan solo de una persona. Creo que, en este sentido, yo creo que todo lo que está pasando en el Real Madrid en los últimos meses, y va de lo deportivo hasta lo extradeportivo, a carencias de figuras como la de director deportivo, por ejemplo, que en este caso hubiera sido muy razonable, te indica que el Madrid está... Esta directiva del Real Madrid se encuentra en un punto de desgaste muy importante. Ya lo vimos en el caso cómo administró la salida de Casillas. Hasta el punto tuvo que repetirse una conferencia de prensa con resultados desastrosos, con la gente pidiendo la dimisión de Florentino un día de verano. Hemos visto qué sucedió en el caso de De Gea y Keylor, en el supuesto traspaso de De Gea al Real Madrid y de Keylor al Manchester United. Vemos que hay algo en el Real Madrid que no está funcionando y que al final, hasta en los pequeños detalles, y este no es un detalle pequeño, pues se nota que hay algo en esa organización, en ese club, que no está todo lo bien que debería estar, que estamos atentos a otras cosas, no lo sé, pero son demasiadas cosas las que están sucediendo en el Madrid en los últimos meses como para que alguien asuma las responsabilidades y no la derive a la prensa, a campañas, a paranoias que no son ciertas. Uh-huh. Esto que ha ocurrido no se debe a ninguna campaña, ni a ninguna presión, ni a nada. Simplemente es un error, uno de los muchos errores que el Real Madrid está cometiendo en los últimos meses.
Set minuts i les 11. Avui Catalunya es pregunta per on veurà el futbol la temporada que ve. És a dir, ara ja sabem on la veurem aquesta. Jaume, pots contestar on veurem la televisió, el futbol, a la Lliga? De moment la Lliga, la temporada que ve?
Bé, perquè comenci la Lliga falten molts mesos, no?
Això és una idea amb la resposta.
Això és una primera afirmació. La segona serà que, en tot cas, se sabrà molt abans de mitjans d'agost, que és quan normalment comença la Lliga ara, no? Pels aficionats i dos per nosaltres, perquè no es poden anar arrossegant temes d'aquesta dimensió.
Sí, la resolució d'ahir de donar a 20 el que seria la majoria de paquets, diríem, els paquets
més grossos.
Paquet més gran el tindrà 20 Esports a través de Mediapro i Movistar Plus tindrà un partit per jornada. Anem a parlar-ho clar, és a dir, això, primer, aquests paquets són fins a la temporada 2018-2019.
Tres temporades.
Tres temporades a partir de la temporada que ve. Estarem parlant de que tot el futbol de primera es veurà per tele de pagament?
Tot el futbol de primera es veurà per tele de pagament, excepte el partit amb Obert.
En Obert, que no...
Que és el del divendres, ara.
Divendres, que el continuarà donant a la mateixa televisió que el dona ara?
No es va signar, jo no conec exactament les ofertes, sé que ahir no es va signar, que avui es torna a reunir la Lliga per veure, diguem, les ofertes que no estaven en les seves expectatives, que en fa, si convoca una segona ronda del concurs o negocia directament amb algun operador aquestes coses.
La segona?
Suposo se sabrà avui o demà.
La segona, divisió?
Igual, no, els únics, diguem-ne, paquets que s'han adjudicat són aquests perquè els altres no arribaven a les expectatives de la Lliga. Llavors, avui ells han de decidir això.
Val.
Si fan una altra convocatòria o van a negociacions directes.
Mèdia Pro, a través de Vinesports, farà... Per tant, estem parlant de 8 partits de primera cada jornada, llevat d'un, que serà el partidazo.
Sí, el que es deia abans, el partit del plus. Sí.
El partit del plus, exacte, això que ha vingut històricament. Aquest partit qui l'escollirà?
Aquest partit l'escull Telefònica.
Telefònica escollirà per Movistar Plus, ell escollirà el partit. La resta quedaran per Vinesports.
Bueno, ells escolliran un partit del Madrid o del Barça, amb una sèrie de limitacions que ara no val la pena explicar, i nosaltres farem l'altre partit, o del Madrid o del Barça,
per entendre'ns, Madrid-Barça, un anirà, o Barça-Madrid, un anirà per Movistar Plus, l'altre anirà per 20.
Sí.
Madrid-Atlètic de Madrid, un anirà per Movistar Plus, l'altre anirà per 20.
Exacte.
València-Real Madrid.
Globalment és això.
Sí. Globalment és això.
Els del Barça també.
Els del Barça exactament igual. Per tant, 20 tindrà avui. Avui, a data d'avui, 8 partits de primera divisió cada jornada, la Champions,
Europa League,
l'Europa League
i una sèrie de lligues internacionals.
Clar, això es pot renegociar. És a dir, pot ara sí, clar, Movistar Plus ven el que ven, és a dir, que té el futbol i tot plegat. És a dir, de cara a la temporada que ve, ara sí que si ells volen, haureu de seure d'una vegada per totes per negociar això. I després una altra pregunta, tens plataforma per poder veure canals suficients per poder veure 8 partits?
Començo per la segona qüestió. Nosaltres, una, tenim plataforma, dos, ara tenim la intenció de mirar, de difondre la Lliga a través d'un canal de la TDT, no? perquè ara la situació ens ho podria permetre. En tot cas, com deia abans, doncs ara tenim uns mesos... Nosaltres, el mes de maig, volem tancar l'assumpte cap a una direcció o cap a una altra. I la segona és que, com sempre, doncs nosaltres estem no només disposats a negociar, és que nosaltres ens guanyem la vida negociant. És la nostra feina.
Per tant, a vosaltres
com
us
a bon
interessaria
que
hi hagués...
Que anem sí. Amb la cartereta...
Jaume Caribell, que dic jo. Per tant, us interessaria arribar a un acord, per exemple, amb Movistar Plus, perquè es pogués veure l'any que ve també el futbol per Movistar Plus, o fins i tot en duplicat per Movistar Plus i per Vinesports, això es podria passar?
Bé, hi ha més actors en aquest escenari, no? Perquè el paquet dels bars, que és un paquet important, no sé si s'ha... Bueno, segons la nota de la Lliga no s'havia adjudicat, però vol dir que tampoc... bueno, nosaltres no ens hi presentàvem, però vol dir que el Plus no el té. Per tant, és possible que el tingui Vodafone, Orange o un dels altres operadors. Llavors, és una cosa... diguem-ne, on molta gent s'haurà de sentar en una taula, o no, per veure com quadra tota la cosa de cara a... Ja no estem parlant d'una temporada, no? Estem parlant de 3 temporades, com és el cas de la Champions. Mm.
En tot cas, la realització dels partits, de què càrrec de qui serà, llavors?
Bueno, la realització dels partits la fem nosaltres, com l'hem fet històricament.
Sempre, eh?
Bueno, és que ja la fèiem abans amb
però
el
club... Però ara també passa, i tot per... La realització la fa
sí,
Maria,
sí,
però...
Sí, sí.
Llavors... clar,
em sembla que la fem bastant bé.
Sí. Llavors, tot i que m'has d'explicar una cosa, la realització del partit Madrid-Barça també la feia Mediapro?
Sí. Sí, sí.
Em pots explicar per què no vau enfocar al final del partit a la imatge de la llotja, on hi havia una notícia important que es veure fora el Tiro Pérez?
La veritat, no en tinc ni idea, perquè jo era fora i no, pues i no ho vaig veure, però...
Val.
És que a vegades... Bueno, potser, no dic que no ens equivoquéssim, però a vegades l'òptica des de la que es mira és més... o massa casolana, no? Vull dir, nosaltres estàvem difonent un espectacle mundial a 400 milions d'espectadors amb connexions a Miami, Xangai i altres llocs. Llavors, diguem-ne, la cosa era molt rica. No dic que informativament no tingués el d'allò, però això passa, no?, quan es perd. Quan espero es guanya cada partit.
Entens que la gent està molt, molt liada amb el tema de la televisió i el futbol en aquests moments, eh? Perquè de la mateixa manera nosaltres ho veiem d'una manera, o tu en aquest cas més casolana, perquè hi treballes en la matèria, a mi em costa, i teòricament estic en el negociat, imagina't a la gent del carrer que diguis, bueno, ara avui Orange, Movistar Plus, Bein Sports, Mediapro, és a dir, aquí s'ajunta Telefònica, és a dir, són elements molt...
Jo crec que és molt, molt més fàcil, el que passa que a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos. La Champions es pot veure no només a casa nostra, diguem-ne, directament, sinó que es pot veure a Vodafone, es pot veure a Orange, es pot veure a Telecable i es pot veure a YouTube. Tothom mira YouTube tot el dia, doncs és facilíssim. Entres en dos minuts i accedeixes directament. Hi ha 5 milions de televisors a aquest país amb Smart TV, que tenen accés directe a YouTube i pots entrar-hi a través de tots els dispositius del món. És a dir, qui vulgui veure la Champions la pot veure sense cap cosa molt complicada.
Tu dones per tancat el tema de que, per exemple, les semifinals i la final de la Champions es veurà segur per 20 i que Movistar Plus ja no pagarà fer res aquí.
Jo no sé què farà Movistar Plus. És com sempre, és una pregunta que els heu de fer. Ha quedat demostrat que no era un problema de diners, com es deia, ni tal ni qual, no? Llavors, no sé el que farà. El que vull dir és que nosaltres hem complert amb escreix la nostra responsabilitat de que la gent hi pugui accedir, i el tema de YouTube jo crec que és doble notícia. Una, perquè la gent hi pot accedir directe i fàcilment per 9,90 al mes, i segona, perquè hem obert una nova finestra de difusió del futbol de pagament al món. I això també, des del nostre punt de vista més professional, doncs té la seva importància. És el que deia al començament, la Copa es pot veure a tot el món a través de YouTube, no? Pagant, ara me'n recordo, tota la competició són 19 euros. Vull dir, això, des del punt de vista de la difusió televisiva, és una revolució que hem impulsat nosaltres.
Permetem, i m'agradaria que em digués la paraula exacta, perquè a partir d'ara me la prendré per dir-la exactament. Tots els canals que té Movistar Plus, sí, tots els canals, en un d'aquests canals, en una d'aquestes pantalles, podria haver-hi Bein Sports amb vuit canals més, per entendre'ns?
Sí, evidentment, de la mateixa manera que hi ha Eurosport o que hi ha Paramount o que hi ha...
No, però és que això seria, interpreto, des del punt de vista de l'espectador, la millor solució, tenint en compte que hi ha molta gent abonada a Movistar Plus en aquests moments, que seria una solució ideal, que Bein Sports continués transmetent els partits, però veure'l a través d'una enorme plataforma com és Movistar Plus...
No, sí, això seria fàcil, però torno a dir el mateix, no és una pregunta que ens hagueu de fer nosaltres, que nosaltres, diguem-ne, tampoc... No vull dir que no ens preocupi, però bueno, és la situació que hi ha i punto. La nostra feina és veure com ho fan arribar els altres.
Acabo.
De la mateixa manera, com he dit, hi ha Eurosport, hi ha Paramount, hi ha 13TV, pots veure 50.000 canals i podries veure 20 esports tranquil·lament.
Quants anys fa que Mediapro, Jaume Roures, té els drets de televisió? Jaume Roures, oblida't de Mediapro, perquè els tens des d'abans de que hi hagués existit Mediapro. Quants anys fa que tens els drets de futbol de primera divisió?
No, abans d'entrar, que estava aquí, que has dit que ara arribaríem i tal, m'hem recordat que amb el Tacho, seria el 87 o 88, Joan Granados va fer una presentació d'una roda de premsa on va explicar que...
Joan Granados és el director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió en aquella època.
En aquella època, per explicar que teníem els drets de... O sigui, TV3 tenia tots els drets de la Lliga de Futbol i tal. I recordo que estava el Tacho, jo, un raconet de la paret, i li vam demanar... El Tacho havia treballat al periòdico, li va demanar, crec, recordar el fotògraf del periòdico que ens fes una foto. I quan estava aquí i has dit això, llavors he pensat... Mira, li he enviat un missatge dient-li, Tacho, recupera aquella foto que jo sé que la té a casa seva.
O sigui, des de l'any...
I ens la penjarem al despatx. Allò hauria ser el 88.
88.
88, 89. Amb això també vull reivindicar que... No, ara ens tirarà molta porqueria al damunt, com sempre, i tal i qual. L'únic que vull reivindicar és que nosaltres coneixem la nostra feina, entre altres coses, perquè fa molts i molts anys que la fem, i no és un tema... La qüestió dels drets no és només un tema de diners, és un tema de conèixer el negoci i de que els altres confiïn en tu i de que tu tractaràs
bé el seu producte. Per tant, portes 27 anys ininterrompudament amb els drets de televisió de primer
any? No, he fet altres coses.
No, m'has de fer altres coses, però sempre has tingut els drets tots aquests altres,
O els hem tingut o els hem gestionat. Nosaltres vam estar gestionant... això són, entre cometes, secrets del sector. Hi havia una cosa que es deia Audiovisual Esports, on estava TV3, estava Telefònica i estava Canal Plus. Sí. Doncs aquesta empresa, que era la que tenia el futbol durant molts anys, ens va contractar a nosaltres per gestionar-la, perquè Telefònica i Canal Plus anaven a trets a les reunions, portaven notaris, es deien de tot, s'amenaçaven en tot tipus de qüestions. Nosaltres vam estar gestionant aquella empresa durant molts anys i, a més, traient resultats positius, per exemple. No? Okay. És a dir, que més o menys, si portem tot aquest període el Tacho i un servidor, doncs, gestionant més o menys directament el tema. Sí.
Avui Jaume Roures ens ha acompanyat, igual que el Santi Segura, el Pere Cullell no marxarà. Els vull agrair que ens hagin acompanyat avui aquí al Món RQ. Avui el futbol, avui, ara, de cara a les pròximes tres temporades, és el que és. És a dir, anirà per Vinesports, menys el partidazo que anirà per Movistar Plus. Dic ara, perquè ara sí que crec, veig claríssim a més, que en els pròxims mesos començarà una negociació que acabarà amb un acord, diguem, entre les plataformes per poder, crec jo, per poder veure d'una altra manera i d'una manera, diguem-ho, més global el que serà aquestes tres pròximes temporades de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, de Segona i probablement també de la Champions. Gràcies, Jaume. Fins aviat.
A vosaltres.
Gràcies, Santi Segura. Fins dilluns, eh? Gràcies.
Gràcies, Santi.
Espera, no et moguis. Són les 11:07.